Sant Jordi. A Ràdio Sabadell.
I un autor sabadellenc que, malgrat tenir només 42 anys, ja en fa 20, que volta pel món editorial tocant la poesia musicada, la narrativa, és el Roc Casagran. I l'últim any ha publicat un llibre de poesia, L'abraçada que, i un relat en l'antologia Gran Hotel, amb 11 autors més. Dues aportacions que eren molt esperades pels seus seguidors, ja que arriben després d'una pausa que se'ns ha fet llarga, 4 anys, en què Casagran ha combinat la feina professor amb el seu estrenat rol de pare. Roc Casagran, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Com ha estat el teu retorn a les obres literàries publicades després d'aquesta pausa?
Bé, en tenia ganes, de fet, és el que comentaves, no? La paternitat és tot una altra aventura i ho he fet amb molt de plaer, però evidentment doncs, hi ha certes prioritats que t'impedeixen doncs, en certs moments poder-te dedicar a l'escriptura, més que res perquè la meva feina, diguéssim, principal amb el que pago les factures és la feina de professor. I llavors he vingut ara ja una mica, ja em deixen respirar una mica més, ja són supergrans, tenen 3 i 4 anys, i per tant ja em puc permetre en certs moments doncs, a les nits o quan sigui
que els tenim per aquí, no veig,
poder escriure. Sí, els tenim per aquí, que m'han acompanyat i estem vivint un dia de Sant Jordi en família, que és molt, molt bonic i crec que l'ambient que hi ha és un ambient molt, molt
hi,
maco, no? De
hi havia Sabadell. Ganes, hi havia ganes sí, de Sant Jordi sí, de veritat, no? Sense pluja, sense restriccions, sense vent.
Sense res, sense... Un Sant Jordi com els de tota la vida.
Exacte.
Però després d'aquesta pausa, sobretot la pandèmia, hem tornat a valorar això, no? De poder haver-hi les multituds aquí i és molt bonic. I a més, jo aquest any sí que tinc novetats, però com que són novetats i el tema va tan ràpid, són novetats, diguéssim, de finals del 22, ara ja com queden una mica lluny, i a l'editorial m'han deixat respirar una mica i per tant avui al matí puc...
Ah, per això no firmes.
Per això no
firmo. És que això era una pregunta, eh? Dic, com és que Roc Casagran no firma a casa seva avui?
Bueno, aquí no m'ho havia plantejat. A Barcelona, que és habitualment els editorials, és quan es barallen perquè vagi a signar a Barcelona, aquest any m'han donat...
Els tours aquests.
M'han donat una mica de permís i l'he aprofitat per poder venir a passejar amb la família i gaudir el Sant Jordi com m'agrada i com moltes vegades no puc fer perquè per temes doncs, evidentment d'agenda has d'anar a signar.
Aquest any la gaudiràs més, doncs.
Aquest any sí, crec que la gaudiré més que mai.
Parlem de L'abraçada que, l'inici ja d'aquest llibre és molt significatiu perquè és un poema que recull tots els tipus d'abraçades que hi ha, no? I fins i tot aquesta idea recull també el final del llibre amb un altre poema. Creus que cal prestar més atenció i donar més importància no només a les abraçades sinó a tot el que hi ha al darrere?
Sí, el contacte humà. Segurament aquest món ens està portant, aquest món tecnològic de les intel·ligències artificials, etc., ens està portant cada vegada més a un cert aïllament, no? Que tots estem molt connectats, però alhora molt desconnectats. I sí que és una certa reivindicació a tornar-nos a apropar, a acostar-nos a la gent que ens estimem, a la gent amb qui ens relacionem, aquest contacte gairebé pell en pell, l'abraçada en si, que en el fons també és la reivindicació de la poesia, no? La poesia és aquest moment de calma, moment de desconnexió del món hiperconnectat per poder-nos abraçar al lector, a les paraules, als sentiments, a la reflexió, a la pausa, que jo crec que és el que potser trobem a faltar més en aquest món, això tot, que tot és molt ràpid.
És que ara ho parlàvem també amb els de Papers de Versàlia.
Sí,
que
he sentit el Josep Maria, no? Que deia una cosa semblant, anàvem per aquí, i el Josep Maria també té algun altre poema ja d'anteriors llibres que va en aquesta línia de dir... Em vull avorrir, no? I aprendre a avorrir-nos, crec que cada cop el món ens impedeix més aprendre a avorrir-nos perquè no tenim la possibilitat, no? I perquè agafem el mòbil i ens evadim els 5 minuts que estem esperant l'autobús o els 10 minuts que arriba tard la persona amb qui hem quedat, no? I aprendre a avorrir-nos crec que ens permet connectar més amb nosaltres mateixos i amb el món.
Mm-hmm. També hem notat dels temes que hi ha en aquest llibre, que són molts, la teva paternitat es nota, hi ha diversos poemes que parlen de com és ser pare. Has notat molt el canvi que diuen, no?, quan ets pare, el canvi de la visió del món?
Sí, suposo que deixes de ser el centre del món i encara que sembli un tòpic, no? Passes simplement a ser el pare de la criatura en qüestió, que és la prioritat i és la teva prioritat, no? I hem començat l'entrevista dient doncs, que havia fet una mena de parada de l'escriptura i és perquè deixo de ser el centre del món. El centre del món passen a ser les criatures que has d'anar pujant i això, clar, d'una manera o altra acaba de reflectir també en els poemes perquè en el fons els poemes parlen del món on jo visc, igual que toquen temes temes doncs, polítics, toquen temes personals, i el meu món durant uns quants anys té moltes hores dedicades a la paternitat, no? I per això em sembla que és una manera també de pair-ho, d'intentar-ho analitzar des de fora, de posar-hi aquesta pausa un altre cop que comentàvem, i de gaudir-ho i de donar-hi valor a aquestes estones d'estar amb els fills, encara que siguin estones fent drames o sense dormir o el que passi, no? Però també tinc la sensació que d'aquí uns anys trobaré a faltar aquestes estones o aquests drames perquè se m'ha trencat un bastonet o perquè m'ha caigut l'arròs a terra.
Creus que també calia actualitzar la teva obra en aquest moment de la teva vida, no? De dir, he de fer una mena de Roques a Gran 2.0 i han de ser els meus fills també, no?
Sí, no, crec que no analitzo tant la meva obra amb aquesta visió tan externa de què li tocaria, sinó vaig escrivint, i jo fins ara he tingut la sort de poder escriure amb absoluta normalitat el que m'ha envoltat, el que m'ha vingut de gust, i clar, evidentment doncs apareixen, així com el Direm Nosaltres, que va aparèixer el 2018, hi havia molts elements que lligaven amb el procés, perquè evidentment havíem tingut el referèndum del 17 i el teníem allà al costat, i havia començat la repressió més bèstia, etc. Evidentment el 2022 o el 2023 ara ja, doncs els temes polítics hi surten una mica, on el desencantament d'aquest procés que no acaba portant gaire enlloc, però també hi surten altres temes personals que a mi m'hi vinculen. Jo crec que em sento lliure d'escriure sobre el que em passa, perquè en el fons el que em passa és el que li passa a moltíssima altra gent. I crec, no, vull dir, crec que és així, no? La paternitat, no sóc una persona que, ostres, que ha viscut una paternitat. He viscut una paternitat com tants i tants altres, no? I em sembla que a vegades la poesia ens ajuda a trobar aquest acompanyament, no? De dir, ah, mira, n'hi ha un altre que li passen coses semblants, que té uns sentiments semblants, que unes reflexions que potser també hauria fet jo, i per tant em sembla que des d'aquesta naturalitat és des d'on escric.
M'ha fet gràcia, entre cometes, el tema de el canvi climàtic enfocat des de un pare, no? De dir, ostres, és que quin món li quedarà als nostres fills, que sembla un tòpic, no? Una frase que es diu molt, però no és el mateix dir-la que preocupar-te realment per el que és el que passarà.
Perquè
no?
Segurament el canvi climàtic, no? Tots pensem egoistament amb nosaltres mateixos i pensem, bé, ens queden X anys de vida, no? Ens en queden 30, 40 anys de vida i pensem, bé, en 30, 40 anys el món encara més o menys se salvarà. Si penses amb una mica més de distància i tal com estan anant les coses, veus que no. I segurament aquesta és una de les grans dificultats del poder polític, que miren a, ja no dic a 30 anys vista, miren a 4 anys vista. I per tant les decisions brusques, bèsties, que s'haurien de prendre i que tothom veu que no són lògiques, no? Ara quan s'està parlant del turisme i de que no tenim aigua i que arriba que els hotels gasten 5 vegades més aigua per persona, amb dos dits de front, qualsevol ho aturaria.
Clar.
Però l'economia mana, i també ho vam veure amb la pandèmia, l'economia mana, i per tant aquests equilibris, i entenc que la classe política no mira pels nets, sinó mira pel seu, a la carrera política són 4 anys, i això crec que és el drama que ens trobarem. No és un llibre que parli del canvi climàtic forçament,
no,
però sí que hi ha un poema o dos que
és un llibre que toca molts temes, és molt polièdric, realment.
Sí.
Tot i que el punt de partida sigui el de l'abraçada i el contacte humà,
sí,
la resta també ho mires des d'aquest punt de vista,
sí,
no? També quan parles de la llengua ho mires des de usuari,
sí, sí,
de la llengua, l'absència, la por, no? De...
Segurament serien els dos temes en què sóc més pessimista, la situació de la llengua i la situació del planeta. I crec que amb tot això o ens hi posem ja o farem salat.
A l'abraçada que també recuperes expressions o leitmotiv que vèiem a l'amor fora de mapa, no? Et regalo un poema, la força de ser dos. Mm. És una manera de dir que continues sent l'autor que eres fa 7 anys o és una picada d'ullet als que fa temps que et seguim?
Crec que continuo sent l'autor. Hi ha una referència que acaba dient, hem multiplicat la força de C2, i això sí, és un poema que vaig escriure jo, però amb el Borja Penalba al darrere, i és un poema que està musicat, que encara no està editat, però està musicat, i per tant era un poema que era una picada d'ullet a la continuació de l'amor fora de mà, perquè és una novel·la que va sortir el 2016 potser.
Sí, sí, sí.
I em sembla que això al llarg de la meva obra ho he anat fent, eh? En molts llibres hi ha picades d'ullet al llibre anterior, que si un lector no ho coneix no passa absolutament res, i si algú
coneix,
que és el teu cas i t'ho agraeixo molt, doncs mira, el lector pensa, ostres, mira, he pescat aquesta picada d'ullet, i jo com a lector a mi m'agrada trobar aquestes, reconèixer-les, perquè et fa pujar com l'autoestima lectora, no?
Sí.
I llavors, si hi ha algun lector que ho troba, doncs meravellós i t'ho agraeixo molt, i si no, doncs no passa absolutament res i funciona igual.
Jo he de dir que l'amor fora de mapa a mi em va impactar moltíssim, i crec que de tots els llibres que he llegit teus és el que més m'ha quedat dintre, i quan penso que fa 7 anys, no m'ho crec, perquè encara el tinc molt present, molt molt viu.
Fa molts anys, i l'altre dia, ara que estem, és l'època de que t'arriben els drets d'autor, etc, encara és un llibre que se n'han venut una quantitat prou
encara import... vas cobrant i no t'ho creus.
Sí, cobrant,
no?
Dos duros com cobra qualsevol autor, però que se n'han venut un bon nombre, i és una cosa que és una mena de miracle, perquè del 2016 vol dir que fa 7-8 anys que va sortir publicat.
I al final del llibre hi ha com una explicació, no?, de cada un dels poemes, i et volia preguntar com és que has optat per aquesta explicació, que normalment sí que ho trobem en llibres de relats, però en llibres de poesia no tant. No sé si creus que també era necessari poder posar en context després d'aquesta aturada, no?, fins i tot de dir, sí, què m'ha passat aquests 4 anys.
Em sembla que és una cosa que jo com a lector de poesia de vegades agraeixo, és a dir, al final, perquè tu com a lector puguis agafar el llibre i els poemes, interpretar-los, portar-los al teu terreny, que és una de les coses que crec que és interessant de la poesia, no?, que cadascú se la faci seva, però després al final també li planteges allò, perquè si hi ha algun lector que diu, ah, mira, ara estic, aquesta pista em serveix per acabar d'entendre cap on anava el poema, doncs que això pugui ser, no? I tant aquestes petites explicacions, com picades d'ullet, com petites dedicatòries, a mi com a lector, quan em trobo un llibre de poesia que m'ho expliquen, ni que sigui per fer safareig, m'agrada. I també a vegades com a lector per interpretar o per acabar d'interpretar cap a on volia portar-me el poema m'ajuda, i per això ho vaig plantejar així. De fet, va ser curiós perquè jo ja ho havia plantejat amb la primera versió que li vaig enviar a l'editor, no hi era encara perquè m'ho vaig descuidar, però ja ho tenia fet, i l'editor em va dir, mira, jo crec que al final podríem posar-hi això, i dic, ostres,
mira,
no t'ho
si
vaig...
Tinc,
mira,
no?
Ja ho tenia, no? I vam anar molt a l'hora en aquest sentit.
A mi em va anar bé aquest recull per fer una confirmació de la lectura que ja havia fet, no? De dir, mira, jo he interpretat això, i mira, m'ho trobo aquí
per,
al final.
Per
no?
Això, és una altra d'aquestes coses bones, no? De jugar amb el lector, de permetre al lector, de dir, jo no et vull que et perdis. Crec que la voluntat en la meva poesia és una voluntat popularitzant, és una poesia que pugui arribar a la gent, que pugui trobar lectors, i per tant, si tu jugues, jo també jugo i et dono un cop de mà, no? Uh-huh. I si aquestes explicacions t'ajuden a confirmar el que ja havies intuït, doncs magnífic, perquè com a lector o com a lectora doncs surts reforçat,
sí,
i no tens,
sí,
aquella sensació de no, és que aquest autor no em volen els poemes, m'expulsa, sinó tot el contrari.
Estàs completament inclòs. A part de l'abraçada que dèiem al principi, que també vas publicar un llibre a l'estiu, que es diu un relat dins de Gran Hotel, que quan parlàvem fora de micro és que ni el recordaves,
ni el recordava. La vida de la paternitat també fa que el cervell cada cop falli més. Clar, de fet és un llibre que va sortir publicat,
el
si
juliol,
no m'erro,
no?
El juny-juliol,
sí,
perquè és un recull de relats que anem publicant cada any de cara a l'estiu, i per tant l'havia escrit per Setmana Santa de l'any anterior. I
em quedava molt lluny,
i quan em vau comentar que aquest any havia, o sigui, el 22 havia publicat dos llibres, i ostres, no me'n recordava.
I tu, quin és el segon?
Sí, exacte.
Ha de ser curiós això també, no? De dir,
bueno,
de què m'estàs parlant?
Clar, no, m'havia quedat molt lluny. Després sí que ho vaig recordar, i justament després ja em va arribar l'encàrrec de tornar a participar aquest any al recull que tornarà a sortir, que encara no sé el títol que tindrà.
I el
sí
leitmotiv el saps? O?
El leitmotiv sí, però com que no l'ha dit l'editorial, jo me'l guardaré.
Farem
però bondat. Sí que puc dir, doncs, que hi torno a participar, i que és un plaer poder escriure contes per aquests reculls, perquè són reculls que habitualment són molt interessants, sobretot perquè en veus molt diferents, no? I veus molt consolidades, veus que menys, de gent que coneixes, gent que has llegit, gent que no, i et dona la possibilitat d'obrir aquest ventall i de conèixer noves escriptures, també.
És per tu també una mica un divertimento, el poder fer un relat d'un tema...
Absolutament, que... absolutament. A mi tinc la sensació de la redacció de l'escola que et posen, que jo també encarrego a vegades als meus alumnes, no?, que els demanes una sèrie de condicions, doncs que et diuen, mira, doncs ha de passar una cosa en un hotel a l'estiu i hi ha de tenir aquesta extensió, no? I a partir d'aquí jugues. La literatura també és divertimento, i afortunadament jo escric per passar-m'ho bé.
Explicaves precisament a Ràdio Sabadell com va sortir aquest llibre, que el punt de partida del relat va ser una història real, no?, d'un amic teu, no?, que anava als hotels a esmorzar.
Es colava als hotels, sí. Sí, sí, sí.
Quant de la teva vida, de les teves experiències, de les anècdotes, de la gent que tu coneixes, formen part dels teus llibres?
Segurament molt. El verb escriure rima amb el verb viure, i em sembla que per poder escriure has de viure tant com puguis. I aleshores, a vegades són coses que vius tu en primera persona, de vegades són coses que vius tu en segona o tercera persona quan ho viu algú del teu entorn, però tot allò que vius, tot allò que saps, tot allò que aprens, tot allò que et fan saber, d'una manera o altra acaba vinculat en els llibres, ja sigui en la poesia, en les novel·les o en els contes, no? I en aquest cas, doncs sí, aquest llibre parteix de l'anècdota d'un amic meu que els estius jugaven a colar-se a hotels enormes a l'hora d'esmorzar i a fotre's les botes.
Malgrat que has tingut aquesta pausa de publicar aquests 4 anys, sí que t'hem seguit veient amb concerts, no? Amb els Ses Freixes, amb la Lou Royce, que també ho ha tingut negre, no?
Sí.
Ser mare dos cops,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Què t'aporta tu aquest format que diguessis que no t'aporta la literatura? O en què complementa la teva
feina? Jo crec que es complementen una cosa amb l'altra, no? Es complementen en el sentit que permet obrir una mica més l'aparador. La poesia ja ho sabem que és un gènere que a vegades costa de que la gent perdi la por a la poesia. Sí que hi ha gent que en llegeix, però evidentment és un nombre reduït. Els mitjans de comunicació, i no parlo per vosaltres perquè en aquest cas sou un referent, però en general els mitjans de comunicació fan menys cas als llibres de poesia. Ara que s'acosta Sant Jordi, de poesia en general se'n parla molt menys que evidentment de les grans novel·les, i el recitals, anar a dir poesia en veu alta ajuda a difondre-la, no? I doncs tinc la sort de tenir gent molt generosa com el Cesc Freixas, la Lou Royce, el Sergi Carbonell, que també de tant en tant fem alguna cosa junts, que em permeten anar a dir poemes en els seus espectacles o combinar-los, i això arribar a un públic de vegades diferent o a vegades el mateix, que li dona un to diferent, no? Aquell poema que tu has llegit amb la teva veu interior,
això
doncs
passa, sí.
Ho sents després dit per la persona que el diu, pel rapsoda, i potser t'agrada més o potser t'agrada menys, però en tot cas és una visió diferent d'aquell mateix poema, que també és una de les coses boniques de la poesia, no? de poder-hi retornar tantes vegades com vulguis. Amb les novel·les passa menys. Sí que tots tenim alguna novel·la que potser hem rellegit alguna vegada, però en canvi segur que tots tenim molts poemes que hem rellegit molts cops i alguns que ens els sabem fins i tot de memòria.
I tu creus que hi ha fans de Ses Freixes, per exemple, de la música en català, que entren a la poesia gràcies a aquest tipus de format mixt?
Ostres, m'agradaria molt pensar que sí, però no voldria ser tan pretensiós. És a dir, m'agradaria pensar que sí, que de fet qualsevol persona que va escoltar un concert és una persona amb un punt de sensibilitat, i per tant qualsevol persona amb un punt de sensibilitat es pot interessar en un moment determinat per la poesia. Per tant, potser sí que hi ha gent que a través de la poesia dita o cantada fins i tot acaba entrant a la poesia llegida. Uh-huh. Jo recordo la meva adolescència haver entrat a segons quins poetes a partir d'alguns cantautors que me'ls mostraven i que deien: ostres, això és un poema, no és una cançó, i després anava a buscar el poema i t'hi aficionaves. Doncs potser sí que hi ha algú.
I ja per últim preguntar-te, la teva faceta anomalista, quan la tornarem a veure? És que tenim ganes de tornar a llegir.
Sí, jo també tinc moltes ganes d'escriure. Sembla que ara estic començant a veure una mica la llum al final del túnel, en el bon sentit de la paraula, doncs, de la paternitat, i espero doncs l'any que ve poder començar a plantejar-me d'escriure alguna cosa, però això vol dir doncs d'aquí un any i mig, dos anys.
Sant Jordi del 2026, no ja?
Sí, 2025.
Els processos editorials.
Si tot n'és rodat, potser el 2025, però bé de saber això. M'agrada parlar amb fets consumats, i de moment no hi ha absolutament res. Hi ha moltes idees al cap, però absolutament res. Per tant, Sant Jordi 2025 seria molt bonic poder acompanyar-vos, que encara fossis aquí, i si no ets aquí, doncs a un altre mitjà que també estigués còmode, i poder-ne parlar, tant de bo.
Doncs moltes gràcies, Roc Casagran, per passar per Ràdio Sabadell.
A tu, un plaer, gràcies.
La Diada de Sant Jordi en directe a Ràdio Sabadell.